Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, Pau Duran.
Patronal i sindicats valoren positivament els indicadors d'ocupació de Sabadell, que ha tancat aquest mes amb 70 desocupats menys, de forma que la ciutat ha encadenat 8 mesos de baixades de la desocupació. Des del CIESC, la presidenta Alicia Bosch en fa una lectura positiva en un mes que tradicionalment és quan es perden els llocs de treball de la temporada d'estiu. Ho ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio.
Són dades molt positives, o sigui, llevar-se de bon matí, bueno, ahir, rebre aquestes dades on les dades de l'atur segueixen aquesta tendència, és una molt bona tendència, vull dir, això hauria de mantindre's en els propers mesos.
Per consolidar aquesta tendència, tant la patronal com els sindicats demanen a l'Estat que es mantinguin als ERTO. Cap de setmana atapeït culturalment parlant. Repassarem les estrenes de Cople, Joventut de la Faràndula i el Cebat Festival, que ha hagut de suspendre tots els concerts dels caps de cartell i horari nocturn per la pandèmia i s'ha reinventat amb un programa basat en el públic familiar pel qual està comprant entrades públic de tot el territori català. En esports, el Cercle ja es prepara per jugar-se demà la permanència a la màxima categoria estatal masculina de tennis per equips. Avui s'està celebrant la segona jornada a les instal·lacions de la carretera de Bellaterra i els que caiguin aniran, com el Cercle, a la repesca per no descendir. Demà el Cercle, que espera rival, sabrà si aconsegueix l'objectiu. Aquestes i altres informacions durant els pròxims minuts amb la companyia del Toni González de les Vies de So.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis.
El temps.
Moment de connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber què és el que ens espera per les pròximes hores.
Hola, bona tarda. Al llarg de les properes hores s'espera que les nuvolades guanyin terreny, sobretot a les comarques del quadrant nord-est, de la resta del litoral i prelitoral, així com també de l'àrea del Pirineu, unes nuvolades que, a més, poden arribar a deixar algun ruixat aïllat d'intensitat feble o localment moderada en aquests sectors, tot plegat amb una cota de neu que voltarà als 1.200 metres d'altitud. En canvi, cap a Ponent i al sud s'espera una tarda majoritàriament assolellada i, a més, amb vent de component nord i oest, tramuntana i mestral, que bufaran amb algun cop fort els dos extrems del país. La temperatura màxima serà més baixa que no pas la d'ahir en conjunt, per tant, amb un ambient força més fresc durant les hores centrals d'aquesta jornada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sindicats i patronals celebren que les dades de l'atur continuïn millorant a l'octubre, un mes on s'acostuma a destruir ocupació. Alhora coincideixen a demanar que es mantinguin els ERTOs per la crisi de components que afecta la indústria actualment. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Bones notícies pels treballadors i pels empresaris. Aquest mes d'octubre l'atur ha continuat baixant per 8è mes consecutiu. La secretària general del CIESC, Alicia Bosch, apunta que aquesta dada indica que l'economia s'està recuperant, ja que històricament l'octubre és el mes on es destrueixen els llocs de treball temporals de l'estiu. Ho ha dit a Ràdio Sabadell.
Són dades molt positives, o sigui, llevar-se de bon matí, bueno, ahir, rebre aquestes dades on les dades de l'atur segueixen aquesta tendència, és una molt bona tendència, vull dir, això hauria de mantindre's en els propers mesos.
Els dos col·lectius també demanen que la mesura dels ERTOs no desaparegui, ja que algunes empreses podrien tancar temporalment per la manca de components que hi ha al mercat. On discrepen és amb la reforma laboral. Ivan Ramos, secretari general de Comissions Obreres a la comarca, ha intentat convèncer la patronal.
No hauríem de tenir por a tenir un mercat de treball amb més regulació, perquè al final això ens portarà a unes empreses més competitives i, per tant, al manteniment del creixement de la nostra, de la nostra economia, no? En general.
Actualment hi ha 12.091 sabadellencs a l'atur, 70 menys que el mes passat.
I els veïns del barri del Nord, dels barris del Nord, de fet, de la ciutat, es comprometen a donar vida al renovat Parc del Nord, justament. Juan Juárez, president de l'Associació de Veïns de Can Déu i membre de la comissió d'aquest espai, s'ha expressat així.
La sensació serà enorme perquè nosaltres, les associacions del sector norte, no hemos comprometido el hacer actividades allí para darle vida al parque. No quedará solo un parque para pasear, sino que habrá muchas actividades.
La setmana passada van arrencar les obres en aquest espai, amb el compromís que estigui enllestit d'aquí a 10 mesos. Després de 20 anys de reivindicacions, els veïns de Can Uriac, Torre Guitart, el Torrent del Capellà i Can Déu tindran un renovat Parc del Nord. S'hi crearà un nou passeig, zones d'estada, espais de joc, pistes de petanca i una àrea per gossos. Els veïns asseguren que tot el projecte ha estat consensuat.
El proyecto fue consensuado entre la comisión y el ayuntamiento de las cosas que queríamos y no ha habido problema. O las cosas que a lo mejor queríamos y no se podían hacer, que también las comprendimos.
Ara s'està treballant en el moviment de terres i murs per implantar serveis i instal·lacions tot seguit. Posteriorment es posaran els paviments i el mobiliari. Finalment vindrà la plantació de vegetació i enjardinament. En total, les obres costaran 2,2 milions d'euros. I seguim parlant de veïnat perquè el govern local estudia diverses opcions d'espais a la ciutat per la PA. L'entitat, que ja es va manifestar a les portes i al vestíbul de l'Ajuntament, assegura que se li van retirar espais a la granja del Pas i demana una solució definitiva. Avui tenim resposta del consistori. Eloi Cortés, regidor d'Habitatge, ha volgut reconèixer la tasca de la plataforma d'afectats per la hipoteca a l'hora de donar suport a les persones en situació d'emergència habitacional. Ara bé, ha explicat que ja no queden espais lliures a l'equipament del Parc Central i ha emplaçat a la PA a buscar un altre lloc que estigui disponible. Un fet que ha passat després que l'Ajuntament assignés una part de l'espai a l'Hermandat Nostra Senyora del Rocío el passat mes de maig. El regidor Cortés assegura que s'està treballant en la recerca d'aquest nou espai.
Davant de la queixa per part de la PA, doncs, que aquest espai no era suficient, es va valorar en un primer moment altres espais de la granja del Pas per mantenir la ubicació allà en la zona sud. No hi ha espais lliures, ja que ja tenen ús o estan assignats a altres entitats, i com que doncs, la mateixa PA ens va expressar que hi havia la possibilitat de desplaçar-se en altres zones de la ciutat, és el que estem estudiant actualment.
Ara mateix la PA fa servir l'auditori de la granja del Pas, encara que això es va acabar amb la tornada de les assemblees presencials ara fa un any. Abans de la pandèmia també feia ús d'altres sales i uns lavabos que, segons el consistori, no tenien cap ús assignat. I més protestes a les portes d'una mobilització aquest cap de setmana a Barcelona contra l'increment del preu de la llum. Arran Jovent ha fet una acció de denúncia en la mateixa línia avui a Sabadell. Els activistes han ocupat l'oficina d'Endesa al carrer Sallarès i Pla, al centre. Segons han explicat ells mateixos, l'han reconvertit en un punt de recàrrega popular. Els activistes animaven tothom qui passava per allà a utilitzar els endolls de l'interior de la sucursal, que en els últims mesos ha estat objecte continuat de protestes per l'encariment del preu de l'energia. També han llegit un manifest per denunciar la política de les subministradores. Asseguren que mentre continuen acumulant beneficis milionaris, condemnen molta gent a l'anomenada pobresa energètica. Per revertir aquesta situació, la portaveu de Ran Jovent, Marina Gispert, ha explicat la recepta dels anticapitalistes.
Nosaltres sabem que només la nacionalització del sector elèctric i l'augment de la participació popular en la gestió del sector ens pot oferir una solució real. Perquè contra l'explotació energètica ens hi trobaran de cara, lluitant col·lectivament davant de qualsevol pujada i plantant cara al seu enriquiment fruit de la nostra misèria. Perquè l'electricitat ha de ser un dret accessible a tota la població i mentre això no sigui així, que pagui Endesa.
El col·lectiu també ha carregat contra les administracions públiques i les han acusat de ser còmplices de males pràctiques de les companyies elèctriques. I el principi del final de l'erupció del volcà de Cumbre Vieja podria estar a tocar. Si més no, els científics que treballen sobre el terreny tenen indicis que així ho indicarien. Per un costat hi ha menys terratrèmols i, per l'altre, les emissions de diòxid de sofre s'han reduït aquests dies. No obstant això, la qualitat de l'aire a la zona continua sent dolenta, la qual cosa ha obligat a suspendre les classes en 5 municipis de la vall d'Aridane. Com ho veu el sabadellenc d'adopció Carlos Acosta, que resideix a Tazacorte? Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pau. L'exprofessor de l'Institut Ferran Casablanques es mostra cautelós davant les últimes afirmacions dels científics. Ara bé, confia que aquest mes de novembre s'acabi d'una vegada per totes l'erupció del volcà de Cumbre Vieja, que ja dura 45 dies. Carlos Acosta reconeix que, a banda de les hectàrees de terreny i les construccions arrasades, el volcà està suposant un impediment molt important per a l'economia de l'illa. El veí de Tazacorte recorda que, en circumstàncies normals, la Palma estaria ara en plena temporada alta.
És un mal per l'illa que només que deixin de venir gent. No oblidem que ara aquí estaríem en la temporada alta de turisme, perquè clar, temporada alta del turisme aquí a Tenàries va de octubre, de novembre fins al març, vull dir, quan al nord d'Europa, Alemanya, Noruega, Holanda, tal, s'estan pelant de fred, aquí hi ha 23, 24 graus, vull dir, el que diem aquí la perpètua primavera.
Carlos Acosta ha assenyalat que els principals maldecaps ara mateix són la cendra acumulada i la mala qualitat de l'aire, que hi van obligar a cancel·lar vols de l'aeroport de La Palma, així com les classes en 5 municipis de la zona, inclòs Tazacorte. Sobre la possibilitat de tornar a Sabadell, Acosta es planteja alguna visita més endavant, però diu que es mantindrà a l'illa de La Palma fins que l'erupció acabi o hagi de ser evacuat a conseqüència de la lava.
Avui també és notícia.
De manera més breu, us expliquem que Sabadell incentiva l'ús del servei gratuït de recollida de mobles i estris vells. Ho fa amb una campanya als establiments de venda de mobles i estris per la llar, que haurà de col·locar amb un adhesiu d'un codi QR i permetrà guardar el contacte del servei municipal de recollida. L'Ajuntament impulsa aquesta iniciativa per fer arribar a la ciutadania opcions gratuïtes per desfer-se de mobles vells. Altres opcions per gestionar aquests residus són acudir als dos punts blaus de la ciutat, al Parc Central i Can Llong, o trucant al telèfon gratuït 900-22-22-34. I el consistori promou consells per actuar davant la presència de l'insecte Bernat Marbrat Marró. Aquesta és una espècie invasora estesa a Catalunya i que, com a plaga, representa un risc elevat pels cultius de fruita i horta. A la tardor, l'insecte, inofensiu per les persones, busca refugi als edificis per passar l'hivern. Com a mesura preventiva, s'aconsella instal·lar mosquiteres a les finestres, capturar-lo a primera o última hora del matí, o recollir-los amb un aspirador o amb una escombra i submergir-los en aigua. La plaga del Bernat Marró Marbrejat es va detectar a Catalunya per primer cop el 2016. I la multinacional sabadellenca Fluidra ha comprat l'empresa Taylor Technologies, especialitzada en la producció de kits per l'anàlisi d'aigua. L'adquisició de la companyia dels Estats Units s'ha fet per un import de 67 milions d'euros. L'operació ha estat finançada íntegrament a través de les línies d'efectiu i deute de les quals disposa Fluidra, segons ha informat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Aquesta adquisició amplia l'oferta de l'empresa pels segments de piscines i proporciona una base per desenvolupar futures innovacions en l'anàlisi de l'aigua. Tornen al Teatre de la Faràndula la Blancaneus i els 7 nans durant 6 funcions. El teatre del carrer de la República es torna a omplir d'ambient faranduler després de les restriccions derivades per la pandèmia. Serà aquest dissabte a les 6 de la tarda i diumenge en sessió doble a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda també. El director Albert González ja va assumir el muntatge de fa una dècada i ara ha fet un rentat de cara al plantejament. González assegura al programa El Cafè de la Ràdio que els canvis s'havien de plantejar amb cautela.
Que anava amb el freno de mà perquè pensava, si en el seu moment va tenir molt èxit, ojo que toco ara, a veure si serà una pífia. I vaig pensar, m'ho miro fredament, com si jo no fos el creador de l'espectacle, a veure què podria millorar. Llavors, hi ha hagut algun retoc de vestuari, algunes escenes que les he reescrit molt poquet.
Quina mentida! Quina casualitat! Veig un príncep! Correu, correu, ajudeu-me! Li hem de dir a la Blancaneu!
Cares conegudes! rebudes en un repartiment renovat i amb un sol personatge doblat, la Blancaneus, que entoma amb més força el seu feminisme.
Volia una miqueta en el seu moment trencar tòpics de Disney i d'aquesta història en concret, on tot és molt ensucrat i tot està molt mitificat i la figura del príncep sempre es té com un gran referent i la princesa també sotmesa a la voluntat del príncep, i en el seu moment vaig dir, no, canvio. La princesa Blancaneus pot ser també una noia que tingui caràcter i que decideixi per ella mateixa les coses, i el príncep no té per què ser el príncipe azul de los sueños.
El muntatge inclou un tema musical nou i el cos de ballarins de l'Escola Bots, un total de 20 artistes dalt de l'escenari sense mascareta. I al Teatre Sant Vicenç aquest cap de setmana tornen alguns dels muntatges exitosos de les temporades anteriors. No sé què vull ser es reestrena a l'escenari Creu del Tenc el dissabte 6 a les 10 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, precisament el mateix dia que hi fa cap de nou la Caputxeta Vermella, en aquest cas a 11:45 del matí. I el Sabat Festival arriba aquest cap de setmana a Sabadell. L'espai de la Fira acollirà un esdeveniment que pren el testimoni de l'edició del 2016 i que ha hagut de suspendre tots els concerts dels caps de cartell i d'horari nocturn per la pandèmia, com explica el director del festival, Jordi Lozano, al programa al matí.
Hem hagut de canviar molt el format de l'esdeveniment per, ja sabeu, tota la tema normativa Proficat, la present, no?, que estem vivint, no?, amb restriccions de tot tipus. I sí que és veritat que volíem fer, doncs, la part ja del 2016 que ja vam fer aquesta primera edició, però és més enfocada al món de la nit, concerts musicals que vam portar l'Exambusto, Ocas Grasses, Stromboers, Doctor Prats, i volíem una mica, doncs, fer la part de matí, famílies i nens i nenes, i la part de nit, concerts musicals. Però, en tot el tema que comporta, hem hagut de posposar la part de nit i centrar-nos i ampliar bé amb un festival de famílies i nens i nenes.
En conseqüència, s'ha ampliat l'horari del Sebat Family, és a dir, les activitats dedicades al públic familiar. Hi haurà contacontes, en pericunars de mico, els saballuts, balls en línia, versions per xics i inflables. Hi trobareu també les Bruixes del Nord, atraccions sostenibles i de salting. Lozano diu que aquest és un esdeveniment necessari per la ciutat.
A Sabadell és necessari, no?, un esdeveniment d'oci familiar de qualitat. Penso que ho permet i és necessari. I jo penso que moltes famílies tenen moltes ganes. Venim d'una època també, que ja sabeu, doncs, moltes restriccions, no hem fet una vida normal, no? I ara que sembla que les restriccions són una mica més laxes, penso que la gent té moltes ganes, doncs, de sortir i de fer esdeveniments una mica més normals.
L'esdeveniment funcionarà el dissabte 6 i el diumenge 7 de novembre, d'11 del matí a 11 de la nit, amb una quarantena d'instal·lacions entre l'interior i l'exterior de la fira. Els organitzadors han observat que s'estan comprant entrades des de tots els punts de la geografia catalana. També hi haurà food trucks i espai pels videojocs amigables, pels quals es pot obtenir una entrada específica. I la Cobla Simfònica Catalana dedica el concert Expressions de Cobla a dos grans noms del gènere, Fèlix Martínez Comín i el contemporani Albert Guinovart. A les 6 al Teatre Principal, la Cobla recordarà la figura de Martínez Comín, nascut ara fa 100 anys, i posarà en valor el patrimoni de Guinovart en aquest gènere, un concert únic que fa més d'un any que s'hauria d'haver celebrat, però que no va poder-se sentir per culpa de la pandèmia. Guinovart, guanyador del Premi Agustí Borgunyo el passat 2020, és un compositor que ha treballat també la música per Cobla Simfònica, amb un repertori en què destaquen obres com Un món salvatge o la suite de Terra Baixa, que s'oferirà a concert el diumenge. Teresa Estadella és membre de la Junta de Sabadell Més Música.
Ara, doncs, estem molt il·lusionats perquè, vull dir, realment, que si érem 60, que si érem 70, ara ja tenim un 100%, i això, doncs, ens ha donat un aire de dir, ostres, vull dir, podrem gestionar, doncs, vull dir, doncs, el nostre concert amb tota la il·lusió. I realment, doncs, ara esperem, vull dir, que no sé, que trobar-nos amb els nostres socis, amics i simpatitzants i amants de la música per gaudir d'aquest concert, que vull dir que realment hem estat treballant i ara...
Per la seva banda, el mateix Albert Guinovart s'ha mostrat molt content de poder recuperar dues peces seves d'un repertori desconegut per la gran majoria del seu públic. Així explica les obres que s'escoltaran a Sabadell.
Una és la suite Terra Baixa, que va ser un encàrrec del Memorial Joaquim Serra l'any 2000, si no erro, pel seu primera edició, i vaig agafar temes d'un ballet més gran que tinc sobre el clàssic d'en Guimarà, Terra Baixa, i està estructurat en tres moviments molt virtuosístics per la cobla, cobla i percussió. I després l'altre, Un bon salvatge, va ser un encàrrec de la Festa de la Música a Banyoles, i era pel centenari del 2012 del mestre Montsalvatge, amb qui jo havia tingut moltíssimes col·laboracions.
El concert d'aquest diumenge s'hauria d'haver celebrat l'any 2020, però es va haver de posposar. Diumenge a les 6 al Principal, una nova oportunitat per escoltar repertori diferent per cobla.
Temps ho portaves esperant. Per fi Xiaomi a Sabadell. Xiaomi és més que telefonia. Disposem d'un ampli catàleg de productes que podràs veure directament en la nostra botiga oficial Xiaomi Sabadell. Smart TV, patinets, purificadors, llums, tablets i moltíssims productes per automatitzar la teva llar. Estem a Rambla 72. Vine a Xiaomi Sabadell. Et volem conèixer. Per fi Xiaomi a Sabadell.
Música simfònica, pop-rock internacional, òpera, teatre, música electrònica i bandes sonores.
Aquest còctel divers, suculent i combinat el trobeu cada setmana a Ràdio Sabadell, però aquest divendres us el servirem en safata de plata.
Els programes temàtics d'ara i els històrics que han passat per Ràdio Sabadell es retrobaran aquest divendres a partir de les 10 del matí en una nova edició de l'especial 20 anys de Ràdio Sabadell.
Celebra-ho amb nosaltres.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Els Mossos impulsen un pla contra l'assetjament escolar. La policia catalana ha instruït 332 casos entre el 2019 i setembre del 2021, la majoria a instituts. Les tipologies delictives són les lesions, les amenaces i l'assetjament, que representen gairebé el 75% dels fets al 2021. A més, l'assetjament que comença a l'aula s'acostuma a estendre fins al món virtual. Davant d'aquestes xifres, els Mossos impartiran tallers per prevenir aquestes conductes i trencar silencis. I només el 47% dels professors de quart d'ESO es dirigeixen sempre en català als alumnes. Així ho ha anunciat el Departament d'Educació, que també afirma que només el 39% dels estudiants parla amb el professorat en català dins de classe. Les dades exposen un retrocés important en els últims 15 anys. El 2006, el 56% dels alumnes utilitzaven el català per dirigir-se als docents, mentre que la quantitat de professors que parlava la llengua rondava el 64%.
Esports.
Avui comencem amb tennis. El Cercle Sabadellès es juga demà la permanència a la màxima categoria estatal absoluta per equips masculins. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
A aquesta hora, l'entitat de la carretera de Bellaterra, que recordem és qui s'encarrega d'organitzar el campionat, està pendent de conèixer el rival que tindrà al davant.
Ahir, amb les derrotes de Cercle i Barcino, ja coneixíem dos dels noms que hauran d'afrontar la repesca i avui s'han confirmat alguns més, els que han caigut als quarts de final. Són el Tarragona i el Chamartín. Quan es completin les eliminatòries, del sorteig sortiran tres enfrontaments i els tres perdedors acabaran descendint de categoria. Joan Carles Riba, president del Cercle, espera que, independentment de quin sigui el rival, el somrigui més la fortuna.
No val lo de dir mala sort, perquè al final guanya el que més s'ho mereix i tot el mèrit pel Montemar, no? Però venir quatre partits de tres sets amb opcions clares d'haver-ne guanyat dos o fins i tot tres et fan a mi que és una mica amb el regust, no? Dit això, doncs els vam felicitar i demà torna a tocar competir, eh? S'ha de fer el sorteig per veure contra qui ens toca, però hi ha rivals de molt nivell i a més aquest any, com que baixen tres, la veritat és que ho tindrem molt complicat, però vamos, competirem, lluitarem i farem fins on puguem.
Aquestes eliminatòries tindran lloc demà, igual que les semifinals entre els vencedors de la jornada d'avui. D'una banda, Murcia Polo, i de l'altra, els altres dos que acabin guanyant. Més enllà dels partits en si, el que més destaca és l'alt nivell de participació, com ha recordat Riba.
Alguns han vingut i alguns no, i altres no ho desvetllen fins a última hora, perquè això, saps, és com la informació secreta, perquè no volen desvetllar alineacions als rivals, eh? I és possible que potser avui no vingui algú que es presenti a la semifinal o a la final, però bueno, el Montañés hi és, el Ramos hi és, el Granollers hi ha el germà, no, Marcel, no descartem que apareixi qualsevol moment si convé, i el Carreño no ha vingut de moment, però no se sap si van arribant, perquè tenen moltes ganes també d'arribar lluny, i volem això avui a quarts. Hi ha gent de molt nivell, i a semis n'hi haurà tanta o més.
Riba també ha ressaltat la bona organització del campionat, assegurant que de moment tot va segons el previst.
Anem amb l'actualitat del centre d'esports. Avui l'equip d'Antonio Hidalgo s'ha entrenat al municipal de Can Rull per adaptar-se al terreny de joc que es trobarà diumenge a Cornellà.
Sí, recordem que és l'únic camp del grup 2 de la primera ref, juntament amb el de l'Andorra, que és de gespa artificial, i per això el Sabadell ha traslladat algunes de les sessions d'entrenament de la setmana a Can Rull, ja que en els camps d'Olimpià tots estan ocupats per la base. El terreny sintètic, per cert, té les hores comptades a la categoria. La federació va donar als clubs una moratòria d'un any perquè a partir de la temporada que ve tots els estadis tinguessin gespa natural. El curs passat, el centre d'esports va disputar dos partits en artificial, els dos en Copa i els dos a Eivissa. En Lliga, la darrera ocasió va ser, curiosament, també a Cornellà, en un enfrontament que els arrequinats van caure per 2-0.
Relacionat amb el partit de diumenge a les 5, Sergi, en les últimes hores hem conegut un parell de qüestions més.
Sí, per exemple, l'àrbitre, l'aragonès Alonso D.N. Wolf, serà l'encarregat de dirigir el xoc. Té un precedent amb el Sabadell, una victòria per 3-0 sobre el Prat al desembre del 2019. Veurem si l'equip d'Hidalgo té més sort amb l'arbitratge que no pas la setmana passada, i en el qual el col·legiat va treure de polleguera en més d'una ocasió el conjunt sabadellenc, i Sergi Altimira va acabar expulsat per protestar des de la banqueta. Al jove futbolista li han caigut dos partits després de ser rebutjat el recurs presentat pel club.
I a la segona B de futbol sala, jornada decisiva per l'amics del Pou Escorial Incercat. Els dels Marinals, cues de la Lliga sense cap punt, reben el pavelló del Nord l'equip que tenen just per sobre la classificació.
És a dir, el Picassent, que té dos punts i és l'altre equip del grup que encara no coneix la victòria. Pel capità de l'Escorial, Cinto Aranda, la primera alegria de la temporada ja no pot esperar més.
Llamo 0 de 21, y bueno, y creo que ya es la hora. Creo que nos falta eso, creo que nos falta el ganar un partido, el puntuar un partido, y esta semana es la clave, en casa contra un equipo que va por encima de nuestros puntos, que tampoco ha conseguido ganar ningún partido, pero bueno, ha empatado a dos equipos que son de la parte alta, uno sobre todo, uno Barceloneta, en pista Barceloneta, y contra Manresa, o sea que fácil no será, por supuesto.
A Can Colapi, la Pia rep el Bellsport l'Hospitalet en un duel entre dos conjunts que se situen a la part mitjana de la taula i busquen enganxar-se al tren capdavanter. Carlos Povedano és jugador de l'equip sabadellenc.
Es un partido para ir decantando los objetivos y las miras de cada equipo en este caso. Nosotros queremos estar lo más arriba posible, jugamos en casa y queremos sumar de 3-3 y engancharnos con el grupo de arriba de la liga, entre comillas. No quedarnos en tierra de nadie.
L'únic dels tres equips de la ciutat que juga fora, i ho farà a les Balears, serà el Club Natació Sabadell davant el Gasifret Eivissa. Tot i la duresa del calendari que li ve ara al conjunt de Borja Burgos, el tècnic s'ho agafa amb optimisme després del triomf de la darrera jornada.
Ens venen dos partits complicadíssims, Eivissa-Barceloneta, i com tu bé dius, més enllà del que ens vingui ara, jo crec que ens pot anar genial per tornar a agafar una miqueta de moral, per creure en la feina que estem fent, perquè els jugadors confien entre ells.
Dissabte a les 4 aquest Eivissa Natació Sabadell, a les 5 Pia l'Hospitalet, i diumenge a quarts d'una Escorial Picassent.
La Joventut Atlètica Sabadell ha classificat a 4 dels seus equips pel Campionat d'Espanya de cross per equips, i especialment, Sergi, amb clar protagonisme en les categories femenines.
El Campionat de Catalunya de cross per equips celebrat el passat cap de setmana a Calonja, el qual ja no coincideix amb l'individual, la JAS va tenir molt bona participació i va poder classificar per l'estatal a 3 categories femenines, la sub-16, la sub-18 i la sub-20, la qual va guanyar, i també a més el sub-16 masculí. Juanma Prieto, secretari de l'entitat, afirma que estan molt contents pel futur que li augura el club.
La participació de la JAS ha sigut molt bona, hem estat presents pràcticament a totes les categories. Hem pogut classificar quatre equips pel Campionat d'Espanya que tindrà lloc a Sevilla, Santi Ponce, el dia 21 de novembre, i bueno, contents perquè són categories joves, el sub-16, el sub-18 i el sub-20, que hem classificat en categoria femenina en totes aquestes categories, i el masculí del sub-16, doncs, que també, no?, i que ens auguren doncs, un futur bastant bo.
El Campionat d'Espanya de cross per equips es disputarà el 21 de novembre a Santi Ponce, Sevilla, amb la participació, insistim, de quatre equips de la JAS. Oh, na, na, eh.
Dani Fernández té l'oportunitat avui de debutar amb la selecció espanyola d'handbol.
L'extrem sabadellenc, recordem, ha estat convocat pels amistosos contra Romania, dedicats a preparar l'europeu. L'actual jugador del Cangas, que ja va passar per les categories inferiors, és amb 20 anys el més jove d'aquesta convocatòria i aquesta nit a Vilés, a partir de les 9, podria estrenar-se amb l'absoluta.
Això, Astúries, força més lluny, a la ciutat russa de Kazan, Carles Coll s'ha classificat per la final dels 200 estils a l'europeu de piscina curta.
L'únic representant del Club Natació Sabadell, que aquest matí ja havia registrat la cinquena millor marca a les sèries, ha rebaixat el temps fins als 1:54:31, és a dir, el quart millor registre de tots els participants. El jove nedador tarragoní buscarà demà a la tarda optar medalla.
I en bàsquet, el Bàsquet Pia i el Club Natació Sabadell segueixen el seu camí a la Copa Catalunya després de descansar el passat cap de setmana.
Els nedadors juguen dissabte a 6:45 de la tarda al derbi contra el Club Natació Terrassa Les Naus, buscant encara el primer triomf de la temporada. Per la seva part, la Pia rep diumenge a 6:00 de la tarda al Santa Coloma, amb els Escolapis ocupant l'antepenúltima posició del seu grup.
Fins aquí Notícies Vespre d'avui. Tornem demà. Mentrestant, us podeu mantenir informats a la nostra web radiosabadell.fm o a través de les xarxes socials Facebook, Twitter o Instagram. Que vagi bé.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.